Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 17 de febrer, i obrim parlant avui de l'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer perquè vol fer sentir la seva veu i reclama mesures per millorar la seguretat, la convivència i també la qualitat de vida al nucli antic i al conjunt de la ciutat. Aquest dilluns, a les 8 d'aquest vespre, l'associació ha previst una concentració a la plaça del Mercadal en la qual presentaran el manifest per un centre històric digne, habitable i viu. En ella exposaran també en aquesta concentració les problemàtiques que els afecten i les solucions que proposen per garantir un entorn segur i acollidor. Recordem que en l'àmbit de successos un home va resultar ferit per un apunyalament amb una navalla el passat divendres en aquesta part de la ciutat. Obrim avui amb aquesta informació, però també els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell comarcal, avui destacarem que Vallfogona de Balaguer va celebrar aquest dissabte l'acte de recuperació del rellotge del campanar de Sant Miquel amb un esdeveniment musical que va omplir l'església. A més de la recuperació del rellotge, també s'ha restaurat el repic mecànic de les tres campanes que no sonaven des de feia més de 50 anys. En l'àmbit econòmic, avui destaquem que Comissions Obreres i UGT criden a la mobilització per defensar la reducció de jornada i insten els partits a permetre'n la tramitació. D'altra banda, també parlarem de la bretxa salarial, la diferència real dels sous que cobren les dones i els homes. Només s'ha retallat 200 euros des de l'any 2008. En l'àmbit agrari, preocupació entre els ramaders per l'acord Unió Europea-Mercosur, denuncien que aquests països tenen una normativa molt més laxa i calculen que la carn serà un 30% més barata. Mentrestant, Fruita amb Justícia Social rebutja la proposta de Saja i reclama una jornada laboral digna per al sector agroalimentari. També avui parlarem de l'Oficina de Transició Energètica de la Noguera perquè consolida el suport als municipis i reforça la divulgació sobre energies renovables. I abans dels esports anirem avui fins a Àger perquè recupera part del rostre de la figura del sepulcre d'Arnau Mir de Tost, que durant més de 100 anys ha estat conservada per una família del municipi. I en la secció esportiva d'avui abordarem els següents continguts.
Parlarem en primer lloc de futbol, del primer equip del Club Futbol Balaguer, que va empatar 2 aquest diumenge amb l'Igualada en un partit que va acabar jugant el Balaguer amb 9 jugadors després de l'expulsió de 2 dels seus integrants per protestar. El juvenil per la seva banda perdia 3-0 a Terrassa. I també de la doble victòria per als primers equips del Club Bàsquet Balaguer. El Teixidor Associats guanyava 70-63 a l'Alpicat i el Q2 Consultors ho feia 50-57 al Sant Gervasi.
L'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer vol fer sentir la seva veu i reclamar mesures per millorar la seguretat, la convivència i la qualitat de vida al barri i també al conjunt de la ciutat. És per això que aquest vespre a les 8 l'associació ha convocat una concentració a la plaça del Mercadal on presentaran el manifest per un centre històric digne, habitable i viu i exposaran les problemàtiques que els afecten així com les solucions que proposen per garantir un entorn més segur, digne i habitable. En el manifest, els veïns denuncien els continus episodis de violència i delinqüència que posen en risc, diuen, la seguretat de les persones, així com l'incivisme generalitzat manifestat, per exemple, en crits, sorolls, brutícia i pudors. Els veïns també critiquen la manca de resposta efectiva per part de les institucions i la deixadesa en l'aplicació de mesures que garanteixin la convivència i la seguretat, al mateix temps que posen de manifest que la precarietat de l'espai públic, la falta d'enllumenat adequat i el deteriorament de carrers i habitatges contribueixen a un entorn inhòspit i perillós. Segons una de les membres de la Junta de l'Associació de Veïns del Centre Històric, Clara López, fa temps que pateixen aquests problemes i l'apunyalament del passat divendres, diu, ha estat la gota que ha fet vessar el got i el detonant de la convocatòria d'avui.
Una de les principals línies de treball, no?, de l'Associació de Veïnat del Centre Històric al final és doncs, millorar aquesta qualitat de vida. Ja fa temps que patim molts problemes al barri, patim problemes d'incivisme, de brutícia, de soroll, però diguem que el fet que va tenir lloc, no?, el divendres passat, aquest apunyalament, ha sigut la gota que ha fet vessar el got i diem prou, no? Per això doncs, hem fet aquest manifest. Hem parlat també amb d'altres associacions del barri, amb comerciants, i al final una mica és això, no? El que denunciem doncs, són tots aquests episodis de violència, de delinqüència, aquest incivisme, aquesta manca també, no?, de resposta efectiva, que hi hagi més que paraules de farem, no?, i que realment hi hagin accions i que es vegin accions per part de les administracions públiques, que al final són les que poden actuar, i per tant hem fet aquest manifest una mica, no?, que recull això que portem doncs, mesos treballant, que portem mesos parlant i que bueno, doncs aquest fet no ha sigut una mica el detonant de que bueno, fem aquesta convocatòria i que ens manifestem avui a les 8.
Els veïns exigeixen que les institucions competents, especialment la Paeria de Balaguer, adopti mesures urgents i eficaces per garantir la seguretat i la qualitat de vida al barri. Demanen també un augment de la presència policial i de la vigilància activa, amb més patrullatge de seguretat i saturació, una millora de les condicions urbanístiques i d'infraestructures amb una renovació de l'enllumenat i també neteja periòdica, així com un pla de dinamització econòmica i social per sortir de l'actual estat en què es troba el centre històric, un barri, diuen, desert, abandonat i desproveït de vida veïnal.
Sí, al final, per això que dèiem, no? Al final, quan s'abandonen les cases, quan no es cuida aquesta infraestructura, quan no es cuiden els espais públics, realment no tens un entorn que convidi a viure. Llavors, bueno, els veïns que hi vivim, que pràcticament militem, no?, perquè aquest barri sigui un barri viu, on realment la gent ens hi sentim a gust, que ens hi trobem a gust, no?, amb els veïns, amb les infraestructures, amb el comerç, amb tot el que hi ha, doncs al final nosaltres percebem una mica, no?, això i que fem demandes i que intentem que tot això millori i a vegades no ens sentim escoltats o veient, no?, la brutícia que hi ha cada dia, avui mateix, no?, els contenidors de Mercadal una altra vegada vessant per totes bandes, doncs, bueno, a vegades sentim que ens falta una mica això. Considerem que és un barri que encara li falta vida, que hi estem treballant, però sí que és cert que tenim, no?, aquesta sensació de que falta molt encara per fer, per millorar el barri.
Des del Centre Històric asseguren també que volen participar en la millora del barri, per la qual cosa es comprometen a promoure la col·laboració entre el veïnat i entitats per defensar els seus drets i exigir canvis reals i efectius.
Sí, perquè al final no és només demanar, sinó també comprometre'ns, no?, a treballar. Entenem que tota aquesta millora del barri passa realment per una entesa efectiva, per unes accions efectives, i amb aquestes accions efectives hi hem de ser tots, no només les administracions públiques, sinó també el veïnat. I, per tant, per part nostra, evidentment, tot el que sigui treballar per millorar aquesta convivència al barri, per millorar doncs, aquesta situació de seguretat, per millorar infraestructures, doncs nosaltres hi som i volem ser i volem participar de tota aquesta millora. Per tant, no és un només exigim, sinó que nosaltres ens posem, no?, mans a l'obra perquè tot això es pugui fer realitat.
Clara López diu també que són conscients de les dificultats per abordar totes les problemàtiques, però també considera que ja és hora d'adoptar mesures concretes per trobar solucions. En aquest sentit, demanen a la Paeria, amb qui han mantingut més d'una reunió, que treballi més i s'accelerin les actuacions per revertir la situació del nucli antic.
Hem fet reunions amb la Paeria, quan les hem demanat ens han rebut, hem posat molts temes sobre la taula que considerem que són urgents i que s'han de treballar, ens han escoltat, som conscients també d'aquests problemes i d'aquestes urgències que hi ha al barri, també som conscients, no?, de les dificultats d'abordar totes les problemàtiques alhora, perquè no són problemàtiques fàcils. Per tant, ara mateix la relació hi és, ens estem reunint amb ells i sempre que ho hem demanat ens han rebut, però creiem que segurament cal fer un pas més enllà i realment adoptar, no?, mesures i realment doncs, fer accions que possibilitin tot això que nosaltres demanem al manifest. Sí que hem parlat, no?, i sí que sabem que s'estan treballant en alguns temes, però creiem potser que s'ha de treballar més i que s'ha d'accelerar segurament la velocitat d'algunes d'aquestes actuacions. Però el que dèiem abans, perquè és que va tot lligat, no?, i no és abordar només un tema, sinó que és que al final s'han d'abordar tots els temes en conjunt.
Des del Centre Històric es comprometen també a crear una comissió efectiva per participar activament i fer el seguiment de la creació i desenvolupament del projecte de Pla de Barris. Els veïns d'aquesta part de la ciutat fan una crida perquè la ciutadania de Balaguer participi aquest vespre en aquesta concentració que, com dèiem, tindrà lloc a les 8 a la plaça del Mercadal. I en l'àmbit de successos, ho apuntàvem també fa un moment, recordem ara que un home va resultar ferit per apunyalament amb una navalla precisament el passat divendres en aquesta part de la ciutat.
Els fets van tenir lloc concretament el passat divendres poc abans de les 4 de la tarda a la plaça Sant Jaume, quan, per motius que s'estan investigant, un veí de Balaguer de 49 anys va resultar ferit en un anatge amb una navalla després d'una discussió amb altres dues persones. L'agressor i l'acompanyant van fugir fins que una patrulla dels Mossos d'Esquadra els van poder localitzar i detenir al carrer Miracle. Els detinguts de 22 i 33 anys van passar aquest dissabte a disposició judicial. Fins al lloc dels fets es van desplaçar patrulles dels Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana, a més dels serveis d'emergència del 100 per atendre la víctima. A conseqüència dels talls rebuts a l'anatge, el ferit va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i posteriorment a un hospital de Barcelona. Dissabte va ser arrestada al carrer La Regreta una tercera persona, es tracta d'un home de 49 anys, que presumptament també hauria participat en els fets.
I anem ara fins a Vallfona de Balaguer. L'església de Sant Miquel d'aquesta localitat es va omplir dissabte al vespre per celebrar la restauració del seu històric rellotge del campanar, que després de dècades torna a marcar les hores. L'acte organitzat per l'Associació Cultural El Xop, amb el suport de l'Ajuntament, va ser una veritable festa per al patrimoni i la cultura local.
El projecte no només ha permès restaurar el rellotge, sinó també recuperar el repic mecànic de les tres campanes, que portaven més de 50 anys sense sonar d'aquesta manera tradicional. Durant aquest temps, un enregistrament reproduïa el so mitjançant megafonia. Ara, amb un nou sistema digitalitzat, es pot controlar amb precisió tant l'horari del rellotge com els tocs de campana. Els treballs han estat realitzats per una empresa del col·legi i han inclòs la instal·lació d'una nova esfera, la renovació del cablejat, la incorporació de martells per les campanes i la col·locació de les busques. Aquesta intervenció garanteix el funcionament i la durabilitat del rellotge per al futur. Ho explica Xavier Castellana, alcalde de Vallfogona.
Sí que és una cosa que se'ns va plantejar l'any passat, que el tema de restaurar i recuperar doncs, no, les campanes, que tornessin a marcar les hores que toque. De fet, fa uns quants anys que ja funcionava, el que passa que és motiu doncs, antiguitat, el que sí que doncs, no va funcionar. Des de fa molt temps que funciona en megafonia i ja hem hagut tornar a recuperar doncs, el que és l'antic. I una sèrie de veïns doncs, sí que ens ho van plantejar i a través de l'Associació Cultural del Xop i l'Ajuntament conjuntament doncs, van fer... Doncs, bueno, ens van ficar amb l'ons a l'obra i a través d'una aportació que fa l'Ajuntament i també una aportació que ha fet veïns i veïnes del nostre municipi, doncs s'ha recuperat tot el que és les antigues campanes i tot el que és l'esfera del rellotge que teníem fins ara. I res, i el que teníem abans i que tornem a fer sonar i contents la restauració.
El cost total de la restauració ha estat de 10.000 euros que s'han finançat gràcies a la col·laboració de veïns i institucions, així com el suport de l'Ajuntament i l'Associació Cultural El Xop. Per fomentar també la implicació ciutadana es va obrir una campanya de mecenatge en què aquells que han fet una aportació superior als 30 euros tindran el seu nom inscrit en una placa commemorativa a la porta del campanar. L'acte de presentació de la restauració es va dur a terme aquest dissabte i va començar amb una xerrada explicativa sobre el procés de restauració i la importància patrimonial del rellotge i de les campanes. A continuació, els assistents van gaudir d'Aquafonia, el concert, un espectacle familiar a càrrec de Pau Elias. Mitjançant ampolles afinades, instruments aquafònics i percussió aquàtica, el músic va oferir un viatge sonor ple de llum, colors i humor. Els infants van tenir l'oportunitat d'interactuar més amb les ampolles emprades durant l'espectacle, fent encara més especial l'experiència.
Anem ara a altres temes. En l'àmbit econòmic avui destaquem que Comissions Obreres i UGT criden a la mobilització per defensar la reducció de jornada i insten els partits a permetre'n la tramitació. Els sindicats retreuen al govern espanyol la polèmica pel salari mínim interprofessional i Ros confia que finalment els sous baixos no tributaran.
Així, els dos sindicats criden a mobilitzar-se per defensar la reducció de la jornada a la protesta del 4 de març a Barcelona i pressionen els partits perquè permetin la tramitació de la norma per reduir el temps de treball a 37 hores i mitja al Congrés, després de reunir-se amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha avisat de les conseqüències polítiques que tindria oposar-se a una mesura que té el suport de dues terceres parts de la societat. D'altra banda, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha retret al govern espanyol la polèmica del salari mínim interprofessional que creu que s'hauria pogut estalviar. A més, Ros ha dit que confia que finalment els sous més baixos no acabaran tributant. En aquest sentit, recordem que el Ministeri de Treball, encapçalat per Díaz, defensa que el salari mínim interprofessional continuï sense haver de presentar la declaració de la renda, de la mateixa manera que ha passat fins ara. En canvi, el Ministeri d'Hisenda, amb Maria Jesús Montero al capdavant, s'ha posicionat a favor de pujar el mínim exempt aquest any perquè, després de les pujades dels últims anys, ja no és una renda de subsistència. En aquest sentit, calculen que tributaria un 20% de les persones que cobren els sous més baixos. Els sindicats, però, consideren que aquests sous haurien de continuar sense pagar l'impost de la renda fins que no arribin al 60% del salari mitjà, tal com marca la Carta Social Europea. En aquest sentit, els càlculs dels sindicalistes situen la xifra en 1.300 euros a l'Estat i 1.400 euros a Catalunya.
I continuem parlant de sous perquè la diferència real dels sous que cobren les dones i els homes només s'ha retallat 200 euros des de l'any 2008. La bretxa salarial es dispara a prop del 50% en complements retributius i a gairebé el 140% en hores extres.
Tant el sindicat Comissions Obreres com UGT denuncien que la diferència real dels sous que cobren les dones i els homes només s'ha retallat 200 euros des del 2008, perquè en aquest període s'han apujat tant els salaris dels treballadors com els de les treballadores. Així ho han assegurat els sindicats en una roda de premsa aquest divendres. Segons han detallat, la reducció de la bretxa salarial de gènere es va alentir el 2022, amb una diferència de 6.219 euros. Per tant, les dones havien de cobrar un 24,24% més per arribar a l'equiparació, 4 dècimes menys que el 2020. Gairebé la meitat de la diferència s'explica pels complements de sou, ja que les dones haurien de percebre un 48,8% més per arribar al nivell dels homes i un 137% més en el cas de les hores extra. Segons les dades del 2022, els sindicats han destacat que la diferència salarial entre dones està augmentant, mentre que els homes estan registrant una tendència contrària cap a una estructura salarial menys desigual.
I parlem ara de qüestions relacionades amb el món agrari i ramader, concretament avui de la preocupació entre els ramaders per l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. Denuncien que aquests països tenen normatives molt més laxes i calculen que la carn serà un 30% més barata.
El sector ramader alerta que l'acord de la Unió Europea amb Mercosur, que estableix una zona de lliure comerç entre Europa i l'Argentina i el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai, és una amenaça perquè, de tirar-se endavant, serà competència deslleial, segons anuncia el coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart.
Seria una competència deslleial tot això, perquè tal com ens arribarà la carn allà, la normativa no és la mateixa. És a dir, no hi ha cap mena de seguretat a nivell alimentari que sí, de la mateixa qualitat, la carn que farem a Catalunya i a Europa que la que faran els països del Mercosur. El que passarà és que anirem desapareixent mica en mica. És a dir, l'esquitxada d'explotacions agràries petites i mitjanes que tenim al nostre país, mica en mica aniran decaient. I han anat decaient, però acabaran de desaparèixer del tot. I què ens pot passar? Doncs ens passarà que menjarem pinso tots. És a dir, menjarem el pinso que ells voldran. Les tres empreses multinacionals que manaran diran què hem de menjar, quan hem de menjar i el preu, que ells diran.
L'acord, expliquen, afectarà especialment el mercat oví, boví i de l'aviram, perquè és el que tenen excedent en aquests països i calculen que el preu d'aquesta carn serà entre un 20 i un 30% més barata que la que es produeix aquí. Però van més enllà i avisen que tota la societat hi perd, perquè l'acord, asseguren, també amenaça la seguretat i la sobirania alimentària i el respecte cap al medi ambient.
Això ens pot passar amb l'alimentació. És a dir, que ens trobem que com que ja no produïm, com que ja no serem molt més sobirans del que ja no som, pot passar que ens vingui una pandèmia, que ens vingui una sequera mundial, que hi hagi un conflicte mundial i que quan necessitem una cosa tan bàsica com és l'alimentació, que resulta que no hi serà, o que si l'hem de comprar per diners que tinguis, a lo millor hi ha interessos internacionals d'amiguillos, d'altres entre països, i no ens arribarà quan toca, i ens podem quedar realment desabastits.
Els ramaders acusen els polítics de blanquejar l'alimentació que vindrà d'aquests països. Per això, demanen que, com a mínim, se'ls apliquin les clàusules mirall. És a dir, que si aquí hi ha unes obligacions, a la resta de països també.
I continuem parlant de qüestions relacionades amb el món agrari, concretament ara de la plataforma Fruita amb Justícia Social, perquè rebutja rotundament la proposta de l'entitat Assaja d'eximir el sector agroalimentari de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Segons manifesten, des de la plataforma no hi ha cap justificació perquè el sector agrari tingui pitjors condicions laborals que la resta. La patronal intenta perpetuar la precarietat i l'explotació laboral amb arguments infundats i alarmistes.
Fruita amb Justícia diu que Saja argumenta que la reducció de la jornada dispararà costos i, en paraules del seu president Pere Roquer, combinada amb les mesures per evitar els cops de calor, podria provocar que els divendres a les 10 del matí s'hagi de deixar de collir, amb la conseqüent pèrdua de producció i malbaratament alimentari. Aquest tipus de declaracions són una irresponsabilitat, ja que la salut dels treballadors i treballadores ha de ser sempre una prioritat. La producció no pot justificar en cap cas l'exigència de condicions laborals abusives. No es pot posar en dubte les recomanacions mèdiques per evitar accidents laborals greus com els cops de calor. Per tot això, Fruita amb Justícia Social reclama un major control i inspeccions de treball. La reducció de la jornada laboral, sense reducció salarial, és un pas endavant, però insuficient. Fruita amb Justícia Social defensa la necessitat de continuar avançant en aquesta línia per garantir de manera efectiva unes condicions laborals dignes per als treballadors i treballadores del camp. Tanmateix, la mesura actual serà ineficaç si no va acompanyada d'un enfortiment dels mecanismes de control que assegurin el seu compliment. Per aquest motiu, demanen l'ampliació de la plantilla d'inspectors de treball i la implementació d'actuacions d'ofici per garantir que les empreses compleixen la normativa laboral i deixin d'explotar els treballadors sense cap mena de sanció.
I canviem de qüestió, parlem ara de transició energètica. L'Oficina de Transició Energètica de la Noguera ha enfortit durant el 2024 el seu paper en la dinamització de la transició energètica al territori, oferint suport tècnic als municipis, acompanyant projectes d'autoconsum compartit i promovent la implantació d'energies renovables en l'àmbit local i comarcal. L'oficina ha assessorat més de 70 particulars en matèria d'ajuts per a turisme sostenible, mobilitat elèctrica i autoconsum fotovoltaic. Alhora ha seguit impulsant iniciatives d'autoconsum compartit i facilitant la connexió entre serveis professionals a través de la plataforma Empreses Transició Energètica Pirineu, que posa en contacte tècnics, ens locals i ciutadania. En col·laboració amb la xarxa d'oficines de transició energètica i l'Institut Català d'Energia, ha contribuït al desenvolupament de polítiques i estratègies territorials per a la implantació d'energies renovables a tot el país. El tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de la Noguera, Josep Raimat, ha destacat en declaracions a Ràdio Balaguer la necessitat d'ajustar els serveis energètics a les especificitats de cada territori. Segons en Raimat, les 41 oficines inicialment distribuïdes pel territori tenien punts de partida diferents, fet que ha influït en la forma en què els serveis han anat evolucionant i homogeneïtzant-se. No obstant això, ha assenyalat que és normal que cada territori tingui necessitats particulars i que la transició energètica no avanci amb la mateixa velocitat a tot arreu. En aquest sentit, ha destacat que cal definir millor els serveis a nivell municipal per poder posar-se al mateix nivell que altres territoris.
Sí, inicialment, clar, les 41 oficines que tenim repartides al territori tenien punts de partida diferents, cada vegada es van homogeneïtzant més els serveis que s'ofereixen, però sobretot es normalitzen i vas veient les necessitats que cada territori té a diferència dels de la vora. I això fa que, bueno, que ens estiguem adonant de que potser a la nostra zona el que necessitem és començar a definir serveis a nivell municipal per poder posar-nos a la mateixa velocitat que d'altres zones de Catalunya. I crec que l'any passat vam començar-ho a fer, vam començar a fer aquesta part analítica i aquest 25 hauria de ser ja definir i iniciar execucions d'acompanyament més sòlids. Sí.
De cara al 2025, l'objectiu és continuar treballant en la consolidació d'iniciatives per facilitar la implantació d'energies renovables, dissenyar de forma participada l'estratègia territorial per la seva acollida i reforçar la col·laboració entre municipis, tot ampliant l'assessorament tècnic per avançar cap a un model energètic més eficient, participatiu i sostenible.
Podríem, per exemple, agrupar serveis que tots els municipis més o menys tenen, amb més o menys implantació, i que es puguin agrupar de tal forma que siguin més eficients a nivell econòmic, doncs de contractació, d'acompanyament d'execució, i es podrien, per exemple, doncs, impactar sobre il·luminació exterior, sobre substitució d'equipament amb combustible fòssil i que el fos pràcticament orientat a l'equipament públic pur i dur.
Durant el 2024, l'oficina ha reforçat també la seva tasca divulgativa a través de diversos canals. La coordinació i disseny del Saló de l'Energia de les Terres de Lleida és un exemple, un espai de trobada entre professionals, administracions i ciutadania que ha comptat amb la col·laboració d'entitats locals i empreses del sector. També amb la conducció del programa radiofònic Un Cafè amb Energia, aquí a Ràdio Balaguer, un espai mensual on es tracten dubtes, novetats i projectes en matèria de transició energètica. Una part pedagògica, tot plegat, que segons Raimat hi ha de continuar sent com a eix vertebrador i creadora de consciència.
Sí, sí, evidentment són eixos vertebradors. El que està clar és que la creació de consciència i la part pedagògica hi ha de continuar sent i segurament no serà a 2 anys vista, sinó que serà permanent. Sí, sí que s'està notant canvis, s'està notant que entre dins de les converses habituals conceptes que potser ja hauríem d'haver tingut fa uns anys enrere, aquesta consciència a nivell de consum, sobretot, i això es continuarà fent. Al final és una tasca que hem de considerar eix transversal en tot plegat. Sí.
L'oficina ha tingut també un paper actiu i l'ha de continuar tenint en la difusió de l'estratègia catalana del biogàs com a energia renovable, treballant amb sectors com l'agroalimentari i també la gestió de purins per impulsar projectes de valorització energètica, però també, segons Raimat, a nivell domèstic.
Sí, de fet, hauríem de començar a normalitzar-ho, perquè hi ha hagut finançament per projectes singulars i estratègics en aquesta línia, però qui diu amb el tema biogàs, diu amb el tema hidrogen, diu amb el tema agrovoltaica, diu amb el tema substitució de consums habituals a nivell domèstic i a nivell industrial. Jo crec que no és només centrar-nos en una sola estratègia, sinó que és acompanyar i divulgar, normalitzar, per dir-ho així, projectes que seran cada cop més habituals i que quan aterrin necessitem que la ciutadania els conegui i els pugui incorporar en el seu dia a dia. El tema està en que cada vegada més apareixen suports doncs, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit més d'investigació, i la ciutadania ja ha de continuar en el camí que s'havia iniciat. Per tant, nosaltres continuarem estant allí.
L'Oficina de Transició Energètica de la Noguera, recordem, està ubicada a la seu del Consell Comarcal i s'hi pot contactar trucant al telèfon 973 44 89 33 o bé enviar un correu electrònic a l'adreça jraimat@ccnoguera.cat. I dit això, i abans de la secció esportiva, una punara de caire cultural, Àger recupera part del rostre de la figura del sepulcre d'Arnau Mir de Tost, que durant més de 100 anys ha estat conservada per una família del municipi.
Serà el proper dissabte, dia 22 de febrer, a les 12 del migdia, a l'església Sant Vicenç d'Àger, que acollirà un acte de significació històrica, la reintegració del rostre a la figura jacent del sepulcre d'Arnau Mir de Tost, un dels personatges més rellevants de la Catalunya medieval. L'església conserva el sepulcre del segle XIV, restaurat on fins ara només es podia veure el cos jacent representat com un cavaller. Ara, gràcies a la donació d'un fragment del cap procedent del sarcòfag original, s'ha pogut confirmar que es tracta d'una part del rostre d'Arnau Mir de Tost, que ha estat conservada durant més de 100 anys per la família John Bodage. El fragment ha estat restaurat pel conservador Ramon Soler, que el mateix 22 de febrer serà l'encarregat de reintegrar-lo al seu lloc original. La peça es troba actualment en la fase final de restauració per assegurar-ne la preservació i adequació al conjunt funerari. L'acte de presentació comptarà amb la participació del doctor Francesc Fiter, que exposarà la història i les vicissituds del sarcòfag d'Arnau Mir de Tost, així com el restaurador Ramon Soler, que detallarà el procés de recuperació i reintegració del fragment. Aquest projecte ha estat impulsat per la Fundació Arnau Mir de Tost amb la col·laboració de la parròquia de Sant Vicenç i l'Ajuntament d'Àger. És un esforç per preservar i posar en valor el llegat d'un dels grans personatges de la història catalana.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva parlant en primer lloc de futbol, concretament del primer equip del Club Futbol Balaguer, que va sumar un empat a 2 davant de l'Igualada aquest passat diumenge en un partit marcat per la igualtat i les adversitats. Els locals van colpejar primer amb un gol de Nabil a la sortida d'un córner, però l'Igualada va respondre abans del descans amb una rematada de Sergio Sandoval al segon pal. A la represa, el Balaguer es va tornar a avançar amb un penal transformat per Joel Xiné, però el mateix Sandoval va establir el definitiu empat a dos en un mà a mà davant del porter. El partit va acabar, però, amb polèmica, ja que el Balaguer va perdre Adil Jadiri i Manel Grau expulsats a l'últim minut de joc per protestar per les pèrdues de temps de l'Igualada, fet que va complicar encara més les opcions de victòria. Amb aquest resultat, el Balaguer es manté en setena posició. La propera jornada visitarà el camp del Júpiter, actual segon classificat. D'altra banda, el juvenil del Balaguer no va poder sumar en la seva visita a Terrassa, on va caure per 3-0. L'equip segueix cué a 6 punts del penúltim classificat, que és l'AEM. I parlem tot seguit de bàsquet, del bon cap de setmana per als primers equips del Club Bàsquet Balaguer, que van guanyar els seus respectius partits. Com a local jugava el masculí, a segona categoria, i es va imposar 70-63 a l'Alpicat, un equip en una posició molt superior a la classificació. Els balagrins van començar per davant el marcador, però es va arribar a la meitat de temps de joc amb un parcial de 36-37. Al tercer període, els de Jonathan Muñoz van obrir distància, posant 5 punts de diferència, un coixí que van poder mantenir fins al definitiu 70-63. Amb aquest resultat, el Balaguer signa la quarta victòria consecutiva. Ara mateix els jugadors balagrins són descents a només 3 punts de la quarta posició, que ocupa precisament l'Alpicat, el que van guanyar. A la Supercopa Femenina, el Q2 Consultors guanyava també, ho feia 50-57 a la pista del Sant Gervasi. Les balagrines van anar sempre per davant, marcant una gran diferència d'11 punts al segon període, gràcies a l'encert des de la línia de 3 punts. Amb la victòria final, el Q2 es retroba amb la victòria per intentar encarrilar la recuperació de la classificació que li permeti sortir de la penúltima posició que ocupa actualment.
I entrem en l'última part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que un motorista de 21 anys és el tercer mort en 5 dies en carreteres de Lleida. També destaca que recuperen a Capon un tractor robat a Albatàrrec i que metges dels CAP, dels centres d'atenció primària, s'integren en geriàtrics del Pirineu en un pla pioner. Visiten, diu, els usuaris de residències als centres. La Mañana obre amb la mateixa notícia que el Segre i destaca la mort d'un motorista en topar, diu, amb un cotxe a Montferrer i Castellbò. També destaca que Lluís Llach canta a Lleida en favor de Pablo Hasél i en l'àmbit esportiu parla del Lleida, que diu no passa de l'empat a zero. Repassem finalment la portada del Punt Avui, que aquest dilluns titula l'IBI, l'impost sense sostre. El rebut mitjà va pujar un 67% entre els anys 2006 i 2023 a Catalunya, per sobre de l'IPC, i és la palanca, diu, municipal per quadrar comptes. També destaca aquest rotatiu que el món universitari es mobilitza pel català i en l'àmbit internacional parla de la cimera europea d'urgència per la pau a Ucraïna i per plantar cara als Estats Units. I fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 17 de febrer. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots un molt bon dia.